Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí a Carlos Suso, és un dels dos investigadors, és doctor en psicologia i professor de la Universitat Jaume I. Doctor Suso, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes
gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Quina evolució diria que ha tingut l'estat d'ànim de la gent al llarg d'aquests 50 dies des que va començar, en fi, vostès van començar a recollir dades del confinament?
Doncs, a veure, inicialment la notícia del confinament va ser prou dura. Des que va començar el confinament, nosaltres vam començar a recollir dades el dia 15 i ja vam veure doncs, un impacte important a nivell de pressió, d'irritabilitat, també de cansament, d'aquesta amistositat que parlaves ara. Tot això, de tota manera, s'ha anat estabilitzant dintre d'uns nivells relativament preocupants, en el sentit que sí que estem pitjor si comparem les nostres dades amb dades que tenim poblacionals d'abans del confinament, no de la nostra població aquesta concreta, sinó d'altres estudis anteriors de com estàvem a nivell d'estat d'ànim abans del confinament. I sembla que ara, amb el desconfinament aquest gradual que es va anunciar fa pocs dies, estem millor, prou millor, de fet. Estem retornant, més o menys, aquests últims 3-4 dies a nivells pre-crisi. Mm-hmm. El que sí que hem notat també és, per exemple, que hi ha hagut moments puntuals que ho hem estat mirant atentament d'empitjorament. Dintre del propi confinament doncs hem estat dies pitjors i sobretot ha coincidit amb aquests anuncis que feia el president del govern de que anava a sol·licitar l'ampliació de l'estat d'alarma.
Sí,
té bastant sentit, de tota manera.
Jo li volia preguntar d'on treuen les dades, perquè estem parlant de moltes dades, no sé. Si macrodades o... D'on surten? Perquè vostès no poden anar trucant un per un a la gent, evidentment.
Sí, exactament. A veure, nosaltres ara, per sort, tenim internet i ara mateix nosaltres, evidentment, no som l'únic estudi que ens hem dedicat a investigar quines són les conseqüències psicològiques del confinament, però sí que és veritat que la novetat nostra és que des del dia 1 de confinament, que pues això sí que és novedós, vam començar a preguntar a les persones com estaven a nivell d'estat d'ànim. I ja el primer dia vam rebre gairebé 3.000 respostes. Per tant, sabem quin és l'impacte a curt termini del confinament, però ens vam interessar a fer un evolutiu i encara a dia d'avui estem recopilant dades de com està el confinament. Per tant, podem fer una molt bona... imatge de com ha estat l'evolutiu dia a dia del confinament a Espanya. I tenim dades, a més, de tot Espanya. I això, doncs, el que vam fer és un qüestionari que vam disseminar a través de les xarxes socials i, per sort, com que tenim doncs, col·laboradors o amics que treballen a diferents ciutats d'Espanya, doncs hem obtingut dades de les 17 comunitats autònomes.
Sobre aquesta qüestió, vosaltres no analitzeu un quadre, diguem-ne, clínic d'ansietat,
no,
per exemple, o de depressió, sinó emocions...
No.
Que es provoquen del confinament. Llavors, li pregunto, doctor, quan surten aquestes informacions, aquestes dades, què és el que més pateix la gent al llarg d'aquest confinament?
Sí, a veure, el fet de no preguntar sobre diagnòstic és que és molt difícil fer un diagnòstic a través d'un qüestionari autoaplicat a través d'internet. És molt complicat fer un diagnòstic que realment fos veraç amb aquest mitjà. Llavors, el preguntem estat emocional, que és prou rellevant també, i que pot ser un criteri un factor de risc per desenvolupar posteriorment un trastorn, que això ja parlaríem de quins trastorns poden aparèixer després d'aquí. Però el que més hem vist, curiosament no hem vist que l'ansietat hagués estat molt impactada pel tema del confinament. I això podria estar explicat, de fet, perquè si ho pensem, el fet que ens confinin el que hauria de fer és disminuir l'angoixa de que nosaltres ens podem contagiar. Per tant, hauria de ser una actuació favorable respecte a aquesta angoixa. I, de fet, la gran majoria de persones que nosaltres hem entrevistat, això els preguntàvem quin és el risc que ells percebien que tenien d'exposició a contagi. Un 70% de les persones que hem preguntat percebien que tenien un risc molt baix de contagi. Per tant, en aquest sentit, l'angoixa no s'ha vist molt afectada, però el que sí que s'ha vist molt afectat són la depressió, doncs, hem estat doncs, més tristos, més apagats. També, prou importantment, la irritabilitat, doncs, ens ha creat frustració i ràbia el fet d'estar confinats, que se'ns tronquessin projectes de vida, i això també parlarem de quina població es pot estar més afectada en aquest sentit. I també a nivell d'energia i d'amistositat. I això també, doncs el fet de la misteriositat ho podem haver vist, per exemple, amb tots els casos que hem tingut de violacions de les normes que hi ha hagut, doncs en un mes gairebé 500.000 denúncies, que són moltes.
Aquest matí explicàvem, doctor, que segons les dades que hem tingut d'aquesta emissora del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el confinament ha fet créixer, i no sé si això li encaixa amb les dades que tenen vostès, el confinament ha fet créixer un 5% la venda d'ansiolítics i un 6,5% la d'antidepressius a les farmàcies. Encaixa?
Clar, evidentment. O sigui, per molt que a nivell d'angoixa, per exemple, relacionada amb el contagi, sembla que el confinament ha fet molt bona feina, sí que és veritat, per exemple, nosaltres hem vist certes poblacions de risc doncs que això ho han passat malament perquè, per exemple, una de les dades que hem trobat és que els població jove i en concret aquells que estaven estudiant, tant si no els estaven estudiant com no, però la població jove, estem parlant d'adults joves, entre 18 i 30 anys, ho ha passat prou malament. Hem d'entendre que en tota aquesta situació hi ha molts projectes vitals que estan haver vist interromputs. Persones que estiguessin estudiant enmig d'una carrera o que estiguessin començant una feina nova o buscant feina, i que de fet tot això es trunca i evidentment doncs, un recurs que poden haver tingut és intentar buscar tractament farmacològic per intentar doncs, pal·liar els símptomes que hagin tingut en aquest sentit. És explicable.
Clar, llavors, la dada que m'acaba de donar vostè, que uns dels més afectats potser són els joves, això probablement no hi comptàvem, no?
No, i de fet és una de les sorpreses que ens n'hem endut. Després, nosaltres el que ens hem dedicat també estem intentant actualitzar-nos dia a dia, també perquè la nostra publicació, doncs, quan a l'hora d'escriure l'article doncs estigués basat en dades actuals, i ens hem anat mirant estudis que s'han publicat, tots ells venen de Xina a dia d'avui a nivell d'evolutiu d'estat d'ànim, i han trobat el mateix també. Curiosament, allà també ha passat que la gent jove és qui més afectada ha estat això. I, a veure, nosaltres, evidentment, no podem assegurar-ho, però hem intentat explicar-ho d'aquesta manera. Pot ser gent que estigués començant projectes, que estigués doncs no molt ben assentada, i que tot això se'ls trunca. També pot ser que tinguéssim uns recursos psicològics més pobres, doncs perquè encara estan elaborant-nos, estan madurant, però ambdues coses poden ser certes o inclús pues, retroalimentar-se mútuament. Però sí que és veritat que és una troballa prou interessant i prou innovadora, i que ens ha de fer pensar que aquesta població els hauríem d'estar fent més cas, potser, del que hem fet, perquè de fet a les guies clíniques que nosaltres hem estat mirant, doncs totes les guies clíniques des de l'OMS o les de la NHS i fins i tot doncs, de les guies del COP, del Col·legi Oficial de Psicòlegs, i no se'n parla d'això.
Si estaríem parlant d'una franja que va de quina edat a quina edat?
Doncs gent jove, no el punt de tall exacte no...
Però vull dir, estem parlant d'adolescents o de...
Sí, no, adolescents, de fet, nosaltres per tema de protecció de dades, ja. No hem recollit dades d'adolescents joves, perquè implica doncs, que necessites l'aprovació dels pares perquè contestin, i era una mica més complicat. Estem parlant de joves d'entre 18 i 28, 30 anys.
D'acord.
Adult jove.
D'acord. I aquí no surten en lloc, i de fet no se'ls fa massa cas.
No, exactament. I nosaltres, penseu que, per exemple, nosaltres des de la... Això s'ha fet des dels col·legis de psicòlegs, des de les pròpies universitats, s'està intentant donar suport a persones que estiguin patint les conseqüències psicològiques del confinament, i ens estem trobant amb casos de famílies preocupades pels seus fills d'aquesta edat o de pròpies persones que demanen ajuda. O sigui, és veritat que s'està veient en la pràctica clínica, més enllà de la recerca, que aquesta població està passant prou malament. També t'he de dir que nosaltres, com que tenim dades evolutives de longitudinals, si bé al principi aquestes persones estaven més afectades, s'han adaptat. I curiosament ara no ho estan passant tan malament, o almenys proporcionalment tan malament com la resta de persones. Mm-hmm. Nosaltres, per exemple, que estem a la universitat, una de les coses que ha passat és que si bé al principi doncs, tota la dinàmica de classes, tot això es va trencar, ara s'ha reprès, i això també podria explicar doncs, que aquestes persones vegin que, bueno, doncs, que la seva vida continua, i que hi ha opcions de tirar endavant més allà del confinament.
Sobre aquest aspecte, clar, com que teniu dades creuades, no sé si heu notat diferències, ara em parlaves de les edats, però per exemple, des d'un punt de vista de gènere, per una banda,
sí.
I hòstia, en veien diferències, sí?
Sí, però una altra vegada només al principi, i aquí també tenim una explicació que nosaltres li donem, però de nou és una hipòtesi que fem en base a les nostres dades. El que vam veure al principi és que les dones ho estaven passant pitjor, i de nou això s'ha anat igualant i ara no trobem diferències de gènere en com està afectant el confinament, però sí que al principi veiem que les dones estaven passant pitjor i nosaltres vam fer les nostres hipòtesis. Una de les coses que vam mirar és, preguntàvem fins a quin punt les persones que tenien fills, qui s'estava fent càrrec de la cura dels fills durant l'inici del confinament. I el 50% de les dones deien que exclusivament se n'estaven fent càrrec elles, i el 50% deia que compartit, però molt poques dones deien que elles se n'havien desentès i que era la seva parella home qui se n'estava fent càrrec. Clar. En canvi, en els homes, si els preguntaven, el 73% dels homes deien que la cura dels fills era combinada i només un 12% d'ells deia que se n'encarregaven ella exclusivament. Llavors, la nostra hipòtesi és que quan va començar el confinament, que tant has de fer càrrec dels fills petits, de la casa, d'una situació nova, eren les dones que estaven fent doncs, un major esforç i que això doncs, els va afectar, i sembla que a mesura que ha anat avançant el confinament tot això s'ha anat ajustant una miqueta més i ha anat millorant. Però al principi sí que eren elles que ho estaven passant pitjor en aquest sentit. La nostra hipòtesi era aquesta.
Vaig a aportar una dada de pura observació que em sembla que encaixa perfectament en això. Si vostè ha sortit a comprar aliments, sobretot les primeres setmanes de confinament, no sé si va passar el mateix que a mi, que és que vam detectar molts homes sortint a comprar que clarament no sabien què estaven comprant. Perduts pels supermercats, eh? No sé si té la mateixa sensació que jo, però vaig veure molts homes amb una llista i trucant per telèfon, però al final que no compro, que deies heu decidit vosaltres sortir i vaja, en una actitud molt, molt masclista, d'altra banda, no? De dir, tu queda't a casa que jo ja vaig a buscar les coses i jo m'airejo, no? No sé si comparteix aquesta mirada, eh?
A veure, evidentment és més una observació informal i està bé, però és veritat que pot ser reflex d'una situació que estava ocorrent en realitat.
No he vist mai tants homes en supermercats, eh?
Sí. Però això també té una contrapartida, i és que algú ha d'estar a casa ocupant-se de la resta de coses. I sí que és veritat que a l'inici semblava que clarament eren les dones qui se n'estaven fent càrrec de tot això, i evidentment doncs, podem esperar que això sigui una sobrecàrrega, i no és... No és difícil d'imaginar que això tingui un impacte negatiu sobre l'estat d'ànim. Per sort, sembla que a mesura que ha anat avançant el confinament, tot això s'ha anat regulant una miqueta.
Dues preguntes més que li volia fer, doctor Suso. Quan s'ha parlat, també periodísticament, en alguns moments, que la gent que podia passar-ho potencialment pitjor era la gent que vivia sola. No sé si tenen dades d'això.
Sí, i li diré que no. Podríem pensar que sí? No ho han passat pitjor en cap moment, de fet. Ni al principi del confinament, ni passat el confinament. Hi ha altres poblacions que sí, però aquesta en concret, en concret no. Pensem que hi ha molts recursos avui en dia per gestionar la soledat, i fins i tot aquesta capacitat de gestionar, d'estar sol, pot haver estat bona durant el confinament. Si tinguéssim una necessitat molt gran d'estar relacionats, aquest confinament es pot haver passat molta factura. I el que hem vist és doncs, molta gent fent videoconferències, molta gent fent servir els xats per comunicar-se, i aquest recurs pot haver facilitat que fins i tot gent que estigués relativament aïllada, gràcies a aquest ús de les xarxes socials, s'hagi sentit bé. Ara hem vist una davallada, que això, no sé si ho hauràs notat també informalment, una davallada en l'ús de videoconferències. Estàvem molt emocionats les primeres setmanes amb les videoconferències. Sí, i ara, de fet, nosaltres també ho hem vist amb el qüestionari una davallada de videoconferències, però no hem vist una davallada amb l'ús de xats. Les xarxes socials a nivell de xat ha estat una gran font de salut mental durant aquest confinament.
I una altra pregunta relacionada amb el que dèiem abans de l'augment de venda d'ansiolítics i d'antidepressius que hi ha hagut durant el confinament i que detectàvem des del Col·legi de Farmacèutics. Li dic, això ja és una previsió, no estan les dades que estan tractant vostès, però és probable, és altament probable que el que ha passat aquest confinament és que acabi provocant que hi hagi es disparin els casos de depressió ara durant el confinament, però quan s'acabi també, és a dir, que es produeixin molts més quadres de depressió dels que teníem abans.
Del que es parla més enllà de la depressió, es parla més de l'estrès postraumàtic. Haurem de pensar que hem estat sotmesos a un gran estrès pel fet de no poder sortir de casa, poder estar exposats a una infecció. Es parla més d'un estrès postraumàtic per un costat com a diagnòstic o, si no, com a símptomes, més que de depressió. Podríem estar parlant també d'un augment de la depressió, però possiblement el que hi ha més risc i del que s'està parlant més amb la literatura és del risc d'un estrès postraumàtic com a conseqüència d'això. Ho veurem i necessitem recursos per fer front a això. Des de tots els estaments se n'ha parlat de la necessitat de fer front als problemes de salut mental durant el confinament, però haurem de veure quines són les conseqüències després i jo no crec que estiguem preparats a dia d'avui per fer front a tota la demanda que tindrem. I aquí haurem de veure la nostra capacitat creativa de flexibilitat, a veure quins recursos creem per atendre totes les demandes que tindrem, que a dia d'avui no crec que tinguem a nivell de salut mental tots els recursos per fer servir, per atendre aquesta població.
Aquest és l'estudi més ambiciós, amb 3.000 persones des del primer dia del confinament explicant com se sentien sobre l'estat de salut, els casos de salut mental que s'han produït, a veure com ha evolucionat aquesta corba, per amor de la corba de la pandèmia i no tant de la corba de la salut mental durant el confinament, i que han fet un parell de psicòlegs, sobretot de la Universitat Jaume I i de la Universitat de Múrcia, Carlos Suso, amb qui estem parlant, i Ramon Martín Brufau, professor de la Universitat de Múrcia. Carlos Suso és doctor en psicologia, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, i que em sembla, doctor Suso, que estan preparant una versió, que no sé si publicaran o no, a la revista The Lancet, que és una dels referents mundials del camp científic.
Sí, bueno, nosaltres l'article ja l'hem escrit, ara l'enviarem. Evidentment no hi ha cap garantia de que Lancet trobi d'interès que un article d'una publicació feta amb les dades que tenim nosaltres pugui ser interès per aquesta revista, però bueno, és un article pioner en el sentit que tenim dades des del dia 1 de confinament i ho intentarem, si més no ho provarem i si no, pues, ho provarem a altres revistes que segur que genera interès, però sí que ho intentarem.
Doctor Suso, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.